cap a l'Amèrica Central, anem cap a la República del Salvador i, a més, anem amb un periodista català que és escriptor, fotògraf, amb 20 anys d'experiència i és el director i editor de la revista GB i també de la revista de viatges Q-Travel. Ens acompanya avui en directe al Viatge B de RAC1, el David Bigorra. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut i, primer de tot, felicitats perquè hem de dir, hem d'explicar als nostres oients que en el marc de la 45a edició de la Fira Internacional del Turisme de Fitur 2025, l'Agència de Promoció Turística de Centroamèrica ha reconegut els mitjans de comunicació i els creadors de contingut que han ajudat a posicionar Centroamèrica com a destí clau pels viatgers espanyols i entre els guardonats estàs tu, que has estat premiat pel teu reportatge Guia Imprescindible del Salvador en la categoria de millor reportatge de viatges de l'any en revistes i programes de televisió. Per tant, enhorabona. És un reportatge que vas fer quan?
Pues el vam fer a l'abril, maig d'aquest any passat, el 2024.
Uh-huh. Havies estat abans a
no,
Salvador?
No, mai, no havia estat mai. Era perquè és el dels motius que també ha sigut aquest canvi radical, no? I és que era un país que no era gens recomanable anar. De fet, estava considerat els més insegurs del món. I ha tingut un canvi radical en 3 anys, que ha passat de ser el més insegur del món a ser el dels més segurs, per no dir el més segur d'Amèrica actualment.
Clar, i tot això tu ho has comprovat, perquè hi va ser a l'abril, no?
Exacte. Ho he comprovat en primera persona. Sí que no podem entrar ara en temes polítics, perquè té molt de debat les mesures que s'han pres. Jo et puc explicar és el que viu la gent, perquè al final la política i la societat van en paral·lel, però són universos paral·lels, no? I no té res a veure moltes vegades. I és que la gent està molt contenta d'unes mesures que poden semblar radicals, però tenen un motiu, eh? Jo l'he entès al final d'aquells dies que hi ha estat allà, ho acabes entenent, perquè, a més, la gent t'ho explica.
Perquè què ha passat, exactament, per aconseguir aquest canvi, que, a més, és un canvi bo per la ciutadania que viu allà, però també per guanyar turisme, per guanyar viatgers.
Ah, efectivament. Mira, el canvi ha sigut que el president, el nou president que va entrar fa pocs anys a Bukele, va donar un cop de puny a la taula perquè va haver-hi un dia, ells tenien un índex de criminalitat molt alt, però va haver-hi un dia que van tindre 197 crims en un sol dia, més que tot Estats Units junts.
Déu-n'hi-do, ens queixem aquí, eh?
Ens queixem
a Catalunya,
aquí.
Eh?
I va dir, prou. Però què va fer? Una mesura radical, perquè si ho fas de forma paulatina o vas tantejant a de prendre mesures, al final no soluciona res. I el canvi radical va ser una mesura molt efectiva. La gent, realment, us ho dic en sèrio, està molt contenta. I va ser una mesura molt senzilla. Va agafar tothom, ara, atenció, eh? Tots amb les orelles ben obertes. Uh-huh. Va agafar tothom que tenia tatuatges a la cara i els va empresonar. Com sona això? T'has quedat muda?
Realment em quedo sense paraules.
Clar,
quin és aquest criteri? Clar.
Clar, és que ho veiem des d'una perspectiva occidental europea que clar, allò de flipar sent colores, no? I té un sentit. És a dir, les bandes, les mares allà, són tan soques, són tan sòmines i tenen tan poc sentit comú i es creien tan impunes davant de la llei que per identificar-se es tatuaven la cara a la simbologia de quina banda pertanyies.
O sigui, encara fan bandera d'això.
Exacte, ni més ni menys. Ahir ens va dir, la mesura és supersenzilla. Tothom que té un tatuatge a la cara, l'empresonem. I després veurem qui ets, què has fet o què deixes de fer. Què passa? Que són mesures, evidentment, molt radicals i hi ha un percentatge de gent que no té res a veure, evidentment. Perquè aquí, a Barcelona, corres pel carrer i hi ha gent que té algú... No en veus molts, però hi ha molta gent que té algun tatuatge a la cara i no són de
clar,
cap...
Això no va, lligat, cap mare. No va lligat a les bandes, clar.
Però què passa? Que és que, en sèrio, ha passat de 197 que va haver-hi al crims
sí?
En un sol dia...
Quines xifres?
A zero.
A zero?
A zero. Zero. Totalment zero. Què passa? És que tingueu en compte que quan començava a caure el sol a Sant Salvador, a la capital, la gent fugia directament i es refugiava a casa, perquè jo era el feudo de tota aquesta gent.
Perquè aquests crims es produïen a la capital?
Majoritàriament, perquè evidentment és el nucli de població, tenint en compte que el país, el Salvador, són molt poble, molt, sí. molts pobles,
molt
petits.
Hi ha districtes, diferents districtes.
Sí, el Salvador és molt gran. Uh-huh. Estem parlant que segurament deu tindre el 70% de la població del país. Imagina't. Però clar, és que al centre, el que seria Plaça Catalunya, per dins d'una manera, era envair totalment de tota aquesta gent, tràfic de drogues, delinqüència, assassinats, i quan caia una mica el sol, la gent fugia literalment cap a casa perquè allò ja era insuportable.
I tu, quan hi has estat, podíeu sortir a la nit, podíeu fer dia normal...
Nosaltres a les 12 de la nit ens estàvem passejant pel centre de la ciutat, que ara us explicaré què podem veure, passejar perfectament, parlar amb la gent, i clar, quan comences a parlar amb la gent, els veus una cara d'alegria...
Del canvi
que,
radical.
Perquè és que ells no coneixien la nit, no coneixien allò de Plaça Catalunya a les 12 de la nit, perquè no havien sortit mai. Era assassinat, assegurat, o un atracament, o qualsevol delicte. I no sortien, literalment.
Mira, és una bona notícia aquesta i un bon titular per començar. Estem veient que, concretament, El Salvador doncs, té una població de 6 milions i mig d'habitants, són 21.000 quilòmetres quadrats, un territori que està organitzat en 14 departaments, 262 districtes, 44 municipis, i, com ens deies, la capital és Sant Salvador, que, com tu ens comentaves, ha experimentat, a més, una revitalització urbanística radical del seu centre històric. M'agradaria, David, que ens expliquessis doncs, quins són els llocs emblemàtics que tu ens recomanaries per conèixer millor aquesta història i aquesta cultura de la capital. Quins són?
Mira, d'entrada us comento que la capital, com passa en moltíssims països, no té excessivament interès, val? Perquè el gran patrimoni del país el té al voltant de la capital. Evidentment, com que terres a la capital i el fas base operativa a la capital, en molts casos, val la pena, evidentment, visitar el que seria el centre. I aquí començaríem doncs, per la plaça cívica, que seria el cor de la ciutat.
Com
I
si fos la plaça Catalunya.
La plaça Catalunya, amb la diferència que aquí ho tenim tot plegat. Tenim el Palau Nacional, que fins ara era seu de govern, i ja no ho és. Ara s'utilitza més per... a esdeveniments i presentacions, i just al costat tenim la Catedral Metropolitana, que és molt important per a la gent del Salvador. Aquí tenim enterrat el Monsenyor Romero, que en els anys 80 va ser assassinat. Qui tenim una mica ja de més edat, encara ho recordem el cas, i la gent més jove, evidentment, no la recorda. Però la gent del Salvador ho té molt present, tant joves com grans, i és un lloc de peregrinatge, quasi, perquè veus cada dia moltíssima gent, veus gent plorant.
És un símbol.
És un símbol de la pau, de la lluita del país, i sobretot, pues, és, realment és de la pau, i amb una gent que ha sofert tant en el país, pues el tenen evidentment molt viu, la seva memòria. I al redador d'aquí tenim pues, el Teatre Nacional, que és el símbol de la vida cultural del país, i sobretot el que ara seria aquest nou renaixement del país, també amb la Biblioteca Nacional. Seria el Guggenheim, per dir-ho d'una manera, d'ells. Uh-huh. És un edifici ultramodern i el que hem fet és reconvertir la clàssica biblioteca en una biblioteca per tothom. Una biblioteca superactualitzada, té ordinadors, connexió a internet, perquè la gent que no té mitjans puguin connectar-se, tenen tota una biblioteca, jocs per nens, jocs virtuals, vull dir, està superben equipada i des de fora, evidentment, és un edifici realment espectacular, sobretot per la nit, quan el veus il·luminat. I això seria el que és el centre de Sant Salvador, que jo us dic que val la pena perquè has arribat allà com un dia el tens fet.
Estem parlant del Salvador, de la seva capital, Sant Salvador, d'aquesta gran destinació de Centroamèrica, que com ens explicava el David, doncs ara mateix amb aquestes mesures que s'han pres a nivell de seguretat, doncs està aconseguint que cada cop més visitants hi vagin. M'agradaria saber, David, si realment tu te'n vas adonar que hi havia més turisme i com està el tema de les comunicacions, sobretot des de Catalunya, no? Per anar-hi, quines opcions tenim?
És via Madrid. Sabeu que Ara entraríem també en tema polític. En aquest cas, jo estic sempre bastant empipat, perquè connexions amb el que seria Amèrica del Sud, a Llatinoamèrica, es fan des de Madrid. És un tema de política aena. I, igual que les connexions via Àsia, les millors connexions són des de Barcelona. Llavors, res, anar a Madrid i tenim vols amb Iberia, inclús amb Air Europa, i pròximament amb altres companyies, i estan ampliant vols a Centroamèrica precisament per això, perquè ara actualment van plens.
Hi ha demanda,
eh? Van plens, totalment plens.
Tot i que aquí tenim una assignatura pendent, sí, amb el tema de les companyies aèries i aconseguir doncs, aquests vols directes, no? Quan dura un vol aproximadament des de Madrid?
Unes 9 i mitja, 10 hores aproximadament.
Uh-huh. I arribes a l'aeroport que està... A Sant Salvador?
Sí.
Uh-huh. Vosaltres vau fer estada allà, no? Directament a la capital?
Sí, a la
capital. Us vau instal·lar a la capital?
De fet, és un tema tècnic, eh? Ara, pues, aquest vol és un vol trampa, perquè fa Guatemala al Salvador, perquè amb distància hi ha 25 minuts de vol, uh-huh. I la pròpia companyia ven com a vol directe, ven Guatemala i també ven El Salvador, perquè realment fa un circuit, fa una escala. La gent que vol anar a El Salvador va fins a Guatemala, baixa la gent de Guatemala, són 25 minuts, eh? Baixen i torna a despegar i te'n vas al Salvador, que està al costat, és la porta del costat. I quan vols tornar... ja va, és el vol directe, perquè és El Salvador-Madrid.
Uh-huh. A més,
és una minitrampa.
Pel que tinc entès, des de l'avió es pot observar doncs, aquesta natura, aquestes platges salvatges, els volcans, que són doncs, icones del Salvador.
Ni més ni menys. El Salvador, el que té l'atractiu principal és que és un país volcànic, 100% volcànic. Val? I tenen el privilegi que, per exemple, quan aterres al Salvador, tu estàs anant a la capital, doncs que a 30 minuts, el que seria... No, és que no és ni Barcelona, Montserrat, és més a prop. Tenim el primer gran volcà, el primer parc nacional, que és el Parc Nacional del Boquerón. Són 30 minuts en cotxe. Uh-huh. I en allà està a 1.900 metres d'alçada i tens la possibilitat, que l'han fet ara aquest any passat, tenen una plataforma de vidre que pots arribar a dalt del cràter i veure els 5 quilòmetres que tenim de cràter i estar a sobre mateix. No has de fer res. És com si estiguessis volant amb dron o amb helicòpter, però sense fer-ho, perquè estàs en una plataforma de vidre. I és la primera sensació. Dius, ostres, he passat de 200 metres d'alçada a 1.900 en 30 minuts de cotxe, arribes a dalt, tens el primer gran volcà, el primer parc nacional, i a més, allà baix tens El Salvador, miniatura, perquè és que el tens miniatura.
Brutal aquesta experiència.
Molt maca.
La vau viure a vosaltres, eh? Mm-hmm. Mm-hmm. Ens deies que és un país que compta amb una xarxa de parcs nacionals, d'àrees naturals protegides, que ens mostren doncs, perfectament aquesta diversitat del seu caràcter volcànic. Algun lloc més, a part d'aquest volcà que ens comentaves?
Home, el Cerro Verde. Aquest el tenim al costat de Santa Ana, que seria la segona capital, la segona ciutat més important del país. I és que al Cerro Verde tenim 3 volcans. És que no n'hi ha un, no? En tenim 3. Tenim el volcà Izalco. Aquest també està a 1.950 metres d'alçada. I li diuen el faro del Pacífico, perquè a dia d'avui encara està fumant. Ell sempre està fumejant. I el bo és que tens l'opció des de dalt del Parc Nacional. Hi ha un hotel, pots hospedar-te, si tens l'opció d'hospedar-te i viure la nit per veure aquests 3 volcans que hi ha al redor del Parc Nacional, és una
clar, perquè estan en actiu.
Hi ha un que està aquest en actiu.
Un.
Hi ha un altre, que és el volcà Cerro Verde, que aquest és un engany, perquè tu no et dones compte, perquè estàs a dins del volcà, perquè aquest està totalment apagat. Aquest apagat i està cobert quasi el 80% dels dies de núvols, precisament per l'alçada i perquè estàs dins d'un cono. I aquest, aquí dins és on està l'hotel i pots disfrutar d'aquest entorn. I després tenim el volcà de Santa Ana, que està precisament al nom de la ciutat que tenim a peus, i aquest és dels més alts del país. Està a 2.330 metres d'alçada. I aquest... No està actiu ara actualment, no fumeja, però és l'últim volcà que va ser actiu en el país, que va ser l'any 2005. Així que és una zona realment que pots dormir i pots dormir però sempre amb un ull obert, perquè sempre tens la sensació
exacta. Pendent, eh? I vareu quedar-vos vosaltres sí, en aquest hotel?
És molt maco. Viure-ho de nit i sobretot la matinada és molt maco, molt.
Uh-huh. Estem visitant El Salvador, aquesta nova gran destinació de Centroamèrica, que, com ens estava comentant doncs, el David, ara s'ha convertit en una de les destinacions que era de les més desconegudes, però que ara està assistint al millor moment.
I tenim un altre volcà que, si no et dones compte i no et documentes abans, és molt bo, perquè és un llac. És el llac Coatepeque. És un llac que era el cor d'un volcà, un volcà que tenia 10 quilòmetres per 7 al cràter. Imagina't el gran
quina
que
és. Quina barbaritat.
I ja està ple d'aigua, perquè estem parlant, aquest sí que està totalment apagat, evidentment, i fa ja milers d'anys i es va començar a filtrar l'aigua, però clar, ara és un llac que té un color, l'aigua, un color turquesa molt curiós, i dos o tres cops a l'any, que mai saben quan, de cop canvia el color. I es torna quasi lila. I no saben per què, és un fenomen que l'estudien, hi ha moltes teories, però canvia de color. Clar, si tens l'opció, la possibilitat de veure-ho, evidentment, això ja no ho vaig veure, eh?
Això no.
Ja puc veure moltes coses, però ja tantes no.
Ens deies que va anar a l'abril. Quina temperatura, quin clima tenien?
Allà és tot l'any bàsicament el mateix. Val? Sempre estem a 20-22 graus, sí que hi ha molta humitat, allò es té la sensació a vegades de 27 graus, que ja és caloret, caloret del bo, però és una temperatura bastant suportable. Eh? No tens mai fred, evidentment, ni els volcans. Quan estàs aquí a 2.000 metres no tens aquella sensació que tindríem aquí a Catalunya de fred. Uh-huh. No la tens.
El Salvador, que ara mateix és un dels diamants en brut a nivell turístic, amb aquesta història, amb aquesta cultura mil·lenària que ens comentaves, David, i que, a més, doncs, posseix importants llocs arqueològics que permeten desconèixer aquesta història maia d'aquesta regió. Pel que fa a parcs d'arqueologia, els més destacats, les experiències que podem viure allà, què ens ofereixen els visitants?
Mira, tenim tres parcs importants, però n'hi han dos que són l'estrella. Un és la que li diuen Joia de Cerén, que és patrimoni de la humanitat, i és coneguda com la Pompeia d'Amèrica, perquè literalment aquest cas va ser un volcà que la cendra va tapar tota la ciutat i es va descobrir l'any 76. És que fa molt poc temps que es va descobrir. Què passa? Van començar a treure la cendra i van trobar la ciutat intacta, amb utensilis de l'època maia, i s'ha pogut estudiar els hàbits de vida d'aquella època.
Els habitants.
Que és algo quasi únic. Per això és patrimoni de l'humanitat i es considera la Pompeia, que de fet està més ben conservat inclús que la Pompeia, la italiana.
Uh-huh. Per això dèiem que és un diamant en brut, ara
mateix.
És un
diamant. I un altre lloc, aquest sí que a mi em va impressionar moltíssim.
Quin?
És Cihuatán. És un lloc arqueològic increïble. Tenim una gran piràmide, tenim una plaça central. Aquí era el típic lloc que teniu tots en cap de les pel·lícules maies, on es feien els sacrificis humans, perquè se'n feien, evidentment, i una miqueta era quan et dones compte, quan estàs allà, et dones compte l'estructura de ciutat. Estem parlant de fa 2.000 anys, 2.500 anys, de fet, i et dones compte que ja tenien el que estem fent ara nosaltres. La plaça central, el centre de cerimònies, que era el centre de cerimònies era un centre polític, uh-huh, perquè ja es dirigia la ciutat i es feien els sacrificis, que els sacrificis, això no ha canviat, eh? Els sacrificis humans, la sang, era el que introduïa la por a la gent per obeir aquelles ordres del polític, bàsicament exactament com ara. Uh-huh. Vull dir, no ha canviat, és curiós, 2.500 anys, i continuem fent
estem
el mateix.
Igual.
Fem el mateix.
Ens estàs parlant de Sant Salvador ara mateix, eh? D'aquesta
sí,
ciutat, eh?
Sí, Cihuatán, estem parlant, són 60 quilòmetres de la capital, vull dir que tot ho podeu fer en cotxe. Teniu en compte, ara us estic enganyant, perquè us estic dient quilòmetres, i en allà els quilòmetres no es compten, es compten a mora les distàncies.
Perquè, com és?
Perquè la infraestructura viària no és com aquí.
És lenta.
Aquí, quan parlem d'estar 30 quilòmetres, sabem tots que són 20-25 minuts. Allà 30 quilòmetres poden ser 4 hores perfectament.
Perquè estan malament les carreteres,
exacte,
eh?
Exacte. Però cap a un sentit, i si anem cap a un altre sentit, 30 quilòmetres, ara millor són 40 minuts. Per això les distàncies es calculen amb temps, no es calculen en quilòmetres.
D'acord. Abans que hem parlat del Salvador i d'aquest llegat colonial destacable, d'aquells que encanten el viatger i que continua conservant aquesta herència cultural del passat, alguna cosa que vulguis comentar en aquest sentit sobre el llegat colonial?
El llegat colonial, mira, tenim un exemple molt maco, que és de totes les ciutats colonials que he pogut visitar a Centroamèrica, té una cosa que no tenen les demés, i és que totes estan molt ben arreglades. És a dir, conserven l'ànima colonial, veus l'estructura de cases, però notes que la mà de pintura ha passat i està preparat per al turista. I aquí tenim una ciutat molt maca.
Quina?
Que es diu Suchitoto. És colonial, és de l'època colonial, i impressionen dues coses. D'entrada, que amb lo petita que és la ciutat, tenen una catedral immensament gran. Quan arribes, dius, perdona?
Xoca.
Què fa això aquí? Perquè no té proporció. Estem parlant d'un poble que no hi ha ni 1.000 habitants i quasi tenim la Sagrada Família.
Clar, està desproporcionat, això.
Totalment desproporcionat. I és una cosa que xoca molt. I el segon és que notes que és realment colonial. És que a l'empedrat dels carrers, mira les pedres, dius, és que aquesta pedra fa 500 anys que està aquí, ningú l'ha tocada. Perquè és que camines, inclús et costa caminar, perquè els carrers estan, bueno, empedrats, pujades i baixades, i això et dona un caràcter colonial. I el més maco, el que també sorprèn, són les cases. Les cases totes estan enreixades, semblen les cases andaluses, aquests patis andalusos enreixats, amb flors, és igual. Clar, és que al final és un llegat espanyol, i no, el simil és directe. Uh-huh. Qualsevol casa d'aquestes de pobles petits d'Andalusia, la típica enreixat, casa blanca, amb reixes negres pintades, els textos de flors, és idèntic.
Igual que aquí.
Igual que aquí. Això, combinat amb aquests carrers empedrats i aquesta catedral, aquesta església immensa, fa que sigui realment, dius, ostres, és realment intacte. Sembla que estic viatjant realment amb el temps, i estic veient, disfrutant d'un poble realment colonial que no ha sigut tocat.
De la història, de la història. Directament. Sí, sí, David, a quina distància d'hores, de temps està de la capital, aquesta població que ens deia, si volem anar-hi?
A una hora i mitja. Aquesta no està gaire lluny. No està... Mm-hmm. Tens en compte que és un país bastant petit, eh?
I allà com us movíeu? Vosaltres vareu contractar un guia?
Sí,
anàveu acompanyats?
Anem amb el típic monovolumen de 4 o 5 persones, i el xòfer i el guia. Uh-huh. I que anem amunt i avall, que en el cotxe bàsicament feien les siestes.
Les migdiades, eh?
Perquè amb 4 hores amunt, 4 hores avall, pots aprofitar. Uh-huh. A vegades és aquest record que et queda després de 6 mesos, dius, ostres, quines becaines que feia jo al cotxe.
I quants dies hi veu dedicar aquesta escapada?
Una setmaneta.
Una setmana suficient?
Sí, per aquest país sí. Tingues en compte que com que està molt a prop, a pesar d'aquestes distàncies amb hores, ha estat molt, molt, molt a prop, eh? Molt. Mm-hmm.
La cultura salvadorenya, la veritat és que és immensa. Hi ha un Museu Nacional d'Antropologia, doctor David Guzmán, hi ha el Museu d'Art Modern, també, on hi ha aquest art salvadoreny de mitjans del segle XIX fins a l'actualitat, on es troben diferents exposicions temporals, artistes tant nacionals com internacionals. La cultura també pot ser, David, creus, una bona excusa per anar a Sant Salvador?
Sí, ho has d'enfocar amb aquesta cultura maia, que tothom ho relaciona amb Mèxic, per exemple. Els que els maies estaven a Mèxic, no. Van començar a pujar. Precisament Guatemala i El Salvador són a l'inici de la cultura maia, que van començar a pujar cap a Mèxic. I aquí trobem els inicis d'aquesta cultura.
Després, una destinació important a El Salvador és la zona costanera, molt coneguda per les seves platges, per les naturals que comentàvem abans. Tu vas visitar, David, dos que són un clar exemple d'aquesta nova oferta turística que ofereix el país dels seus visitants, no?
Exacte. Tingues en compte que el turisme a El Salvador va començar precisament aquí, a la platja del Tunco. I és que tots els nord-americans venien aquí a fer surf, perquè té unes platges i unes onades perfectes per ells. I ja quan no havia ningú a les ciutats, ningú mirava aquests parcs arqueològics, els surferos ja anaven aquí a surfejar. I ara això s'ha convertit en, de fet, a pesar que es diu a la platja del Tunco, tothom el coneix com a Surf City, perquè inclús el coneixen en anglès, i ells mateixos el govern ho promociona com a Surf City, perquè és, tot està pensat per la gent que vol fer surf, vol fer esports d'aigua. Tingues en compte que són platges negres, estem parlant de El Salvador és volcànic, i que són platges de pedra negra, i això li atorga aquest to especial i aquest tipus d'onatge que fan en aquesta costa. I tens l'oportunitat, perquè estem a la platja, doncs que tenim la muntanya a 10 minuts, a tocar. I aquí tenen parcs naturals que estan pensats per la gent que fa surf, que li agrada l'activitat, i és el típic parc natural que pots anar a fer tirolines, pots fer senderisme, i bueno, hi ha diverses coses curioses, com hi ha una gran cova que tothom hi va, que diuen que té propietats magnètiques. Uh-huh. De fet, nosaltres no ens vam resistir, hi ha una gran pedra, quasi sembla una bola,
sí,
natural, uh-huh, i tots ens hem de ficar allà, i sí que, mira, abans ho feies amb el rellotge, que mira, quan portaves el rellotge amb les agulles, miraves el rellotge i, clar, notaves que semblava que s'alentia. Però ara, com que tots anem amb el mòbil continua funcionant. Però sí, té unes propietats magnètiques bastant interessants, i és una cova que està plena de ratpenats, pleníssima, i això, bueno, és una cosa que a la gent li agrada molt, i et dic, i pots fer senderisme, activitats de tot tipus, de tirolines, i hi ha diverses opcions a fer. És la zona més activa, diguéssim, del Salvador, aquesta platja del Tunco o Surf City.
Això és al sud?
Sí.
Uh-huh. Parlem de la gent, David. Com és la gent del Salvador?
És molt, molt, molt afable, fins a tal punt, jo viatgem molt, nosaltres som un equip de tres persones, viatgem moltíssim, i jo crec que és dels contactes que a vegades fas amb la gent, dame tu WhatsApp, i t'escrius aquells dies, però és amb la gent que més m'hi ha escrit i em continuo escrivint per WhatsApp a posteriori. Uh-huh. Ens felicitem, ara ens vam felicitar els Nadals, amb lo del premi, els he enviat el premi, estaven tots... És gent molt, molt afable. Per què? Perquè no, suposo que perquè no estan acostumats encara al turisme...
De masses.
De masses, que a vegades ho diem, que això és un altre tema.
Un altre parlar, debat, sí.
Un altre debat, que és un error com una catedral de gran. Però, clar, et veuen europeu, ets de mentalitat similar a la seva, i això els agrada molt, i realment és una gent molt, molt, molt oberta. Molt.
Són oberts, estan oberts al turisme, i després també està el tema de l'idioma, que clar...
És comú, evidentment.
Aquí no hi ha cap mena de barrera, eh?
No. Ja saps, quan viatgem som una mica especials, no parlem idiomes, per regla general, i és un problema, moltes vegades. Eh?
Uh-huh. David, parlem una miqueta de la gastronomia, perquè també és veritat que tenen una cuina amb ànima antropològica que realment crida molt l'atenció. Quins són els productes estrella, els plats estrella? He vist, per exemple, que al mateix espai on hi ha el Museu Nacional d'Antropologia hi ha un restaurant que es diu El Cholo, que és un lloc on l'enologia i la gastronomia es donen la mà. Aquí fan un homenatge a tot el que té a veure amb la cultura criolla, no?, i el producte local. En aquest sentit, per descobrir la cuina, no?, més enllà del que seria... Veig que tenen un plat nacional que és el pupusses. Què destacaries tu?
Les pupusses, exacte.
Concretament, eh?
Les pupusses te les donen. Si tu no dius res, la pupussa te la posa en coll avall. Realment...
Què són les pupusses?
És el que aquí diguem com una empanadilla, no? Allò de... És el típic pa...
Són les crestes, no? Aquestes,
exacte,
crestes.
Sí, que està farcit sempre pues, de pollastre i formatge. El formatge sempre va pollastre, formatge, vegetals i formatge, i està fregit. Allà són tot plats molt fregits o al forn. Evidentment, les carns van al forn sempre, el cochinillo, vull dir, molt de pollastre, molt poc bé, el bé no, quasi no, la vedella i el pollastre, bàsicament, és el que més mengen, i tot molt natural, perquè és cuina molt bàsica, molt de poble de sempre, saps? Està tot cuinat. Això sí, jo que sóc el president de l'associació anticilantro...
N'hi havia allà?
Oi, molt. I això sí que, evidentment, ho posen de... Hi ha plats, per exemple, a Mèxic ho fan molt, ja està integrat el plat.
És el que t'ha dit, pots demanar que t'ho posin a part, no?
Exacte, t'ho posin a part perquè t'ho posen per sobre. Però sempre va... Jo crec que em conec el nom del cilantro amb tots els idiomes del món, perquè sempre dic, no coriander, no cilantro, i vaig... Perquè és que és una espècie... Molta gent et diu, és com el julivert. Dic, no.
El cilantro és una altra cosa, eh?
És una altra cosa. És molt forta i a la que la proves una miqueta anul·la tot el gust.
Clar. Per tant, aquí, molt important, suposo que el que fan és treballar la gastronomia amb ingredients de les comunitats indígenes i fan aquesta versió de cuina local.
Sí, sobretot el que aquí ara hem posat molt de moda de la cuina de proximitat, no?
Allà quilòmetre zero.
Exacte. Allà és d'obligació de tota la vida, perquè no aniran a l'altra punta del país, no hi ha infraestructura, i que mengen el que hi ha al rededor. Si és un poble que tota la vida s'han criat gallines, doncs menjarem pollastre. Si hi ha peix, perquè hi ha molts rius també, i hi ha llacs, sobretot peix de llac allà. Hi ha llacs, doncs és un poble que trobaràs que tot és peix, no hi ha carn. I és molt adaptada al quilòmetre zero, però absolut zero, saps? Allò de... I mengen el que hi ha al rededor.
Per tant, si fem una mica de resum del que hem parlat, i entre els oients doncs, tenim persones que s'estan plantejant descobrir aquesta destinació, que com dèiem doncs, ara està assistint doncs, a un gran moment pel que fa al descobriment i al turisme, haurien de tenir en compte a Sant Salvador aquesta visita a la Catedral Metropolitana de Sant Salvador, aquesta imatge arquitectònica del país, que és aquesta església del Rosari. Després tenim la plaça de la Llibertat, aquest monument Àngel de la Llibertat, aquest símbol de la independència del país. Això seria a la capital, eh?
A la capital.
Alguna cosa més?
I sobretot la biblioteca, la biblioteca, la nova Biblioteca Nacional.
Després tindríem tot el que són les reserves naturals més importants del Salvador, aquest Parc Nacional del Boquerón, per exemple, aquest cràter del volcà de Sant Salvador a 1.800 metres d'altitud.
Cerro Verde.
Correcte.
Uh-huh. En tenim tres volcans.
Després tenim tot el que seria doncs, aquesta memòria de la cultura maia, la cultura mil·lenària que es troba en aquest parc arqueològic de Tazumal, també.
I la Pompeia d'Amèrica, la joia de Ceren.
I aquesta experiència de banyar-nos en un llac volcànic, que també es comentaves tu, que, per exemple, va donar origen a aquell llac de... Coatepeque.
Uh-huh.
Què més, David? No sé si ens hem deixat algun detall al tinter, alguna curiositat,
no,
alguna recomanació important.
És una destinació pensada per la gent que li encanta la natura i, sobretot, l'experiència dels volcans. La gent que visita volcans saps que no és com dius, és que he vist un volcà, he vist tots. No és el mateix. Cada volcà té una característica diferent. Tingues en compte, com que són volcans moltes vegades extintos, altres estan actius, fumant, i altres simplement no fan res, aquests són els més perillosos, tenen una característica diferent a l'entorn natural. I això és el més maco que pots disfrutar del Salvador.
El David Vigorra és un periodista que ha estat premi en la promoció de les regions txeques el 2008, atorgat per Turisme de la República Txeca, segon premi a millor reportatge gràfic el 2010, concedit per la ruta del vi Rioja Alavesa, també segon premi a l'article a la revista internacional 2011 de Turisme de Malta, premi Protagonistes del Mar 2015 a la millor revista de viatges atorgat per Costa Cruceros i premi Internacional de Comunicació Turística Picot 2017 a la millor revista digital de viatges. Per tant, amb tot aquest currículum, tots aquests guardons, després d'aquesta experiència a El Salvador, que veig que estàs entusiasmat, què ha de venir? Quins seran els propers viatges? Cap a on dirigim ara mateix la maleta?
Ai, mare de Déu. Home, mira, aviam, et dic que en pocs dies ens anem a Egipte, que feia ja anys que no hi anava, abans del Covid, va ser l'últim cop, i em ve molt de gust perquè ens anem al Sinaí a veure on Moisès es va treure de la màniga que hi ha els 10 manaments al lloc exacte.
Quin privilegi.
Un privilegi, sí. Això estic molt, realment molt content, molt content. A part de fer l'Egipte clàssic, eh? De
les piràmides, les finges...
El creuer pel Nil... Que, bueno, només sonant i això ja se't fa la boca aigua... Però a mi el del Sinaí, per exemple, em fa molta il·lusió, perquè l'altre sí que ja ho havia fet fa molts anys. I hem de tornar a Centroamèrica. Realment, quan parlem de Centroamèrica, que es ven ara com a marca Centroamèrica, però està format per 7 països. Vull dir que ara avui hem parlat del Salvador, Guatemala, que està a tocar, és també un país increïble.
Ué, sí, sí.
I tenim Belize, tenim Panamà... I aquest any toquen un d'aquests.
Doncs, David Vigorra, que tinguis molt bon viatge, molts bons viatges en plural. Gràcies per venir avui a l'estudi, a RAC1, al Viatge Bé, i torna quan vulguis.
Tu mateixa, quan tu m'ho demanis, jo vinc aquí volant, si no estic de viatge, evidentment.
Quan estiguis, això, quan estiguis. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.